migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. Benvinguts. Feliç Diada de Catalunya. I parlarem ara de la Diada de Catalunya. Parlarem del per què avui és la Diada de Catalunya. Si voleu, farem 5 cèntims. Farem 5 cèntims de qüestions curioses a part de la Diada. L'11 de setembre, segurament, si busquem alguna efemèride important a part de la Diada de Catalunya, està els atacs a les Torres Bessones de l'11 de setembre, que va ser un 11 de setembre que va canviar la manera de veure la seguretat aèria al planeta, en aquest cas. Això és possiblement el més recent. Però també hi ha una efemèria curiosa de l'11 de setembre, políticament parlant. Ja no només parlem, per exemple, en aquest cas de la Diada, sinó que parlem de que l'any 1789, i va ser un 11 de setembre, és quan es va decidir què és de dretes i què d'esquerres, políticament parlant, eh? Quan un partit polític és de dretes i quan és d'esquerres. Però per què un partit polític és de dretes o és d'esquerres? Clarament, en principi, la dreta és la conservadora i l'esquerra és la progressista. Això seria el què, no? En principi, els que volen conservar i els que volen canviar coses. Però d'on ve tot això? També va ser un 11 de setembre, i va ser un 11 de setembre de l'any 1789. Això va passar a París, a França, quan volien decidir els revolucionaris francesos què volien, quin tipus de govern volien, de quina manera volien governar el país. Doncs es van reunir a l'assemblea i van dir allò de, bé, els que vulguin, una qüestió conservadora, que es posin a la dreta, als bancs de la dreta. I els que vulguin una qüestió progressista o que vulguin canvis, es posin a la bancada de l'esquerra. Els monàrquics van anar cap a la dreta, als bancs de la dreta, i els progressistes van anar al banc de l'esquerra. I a partir d'aquí és quan tenim aquelles frases famoses de la bancada de la derecha o la bancada de la izquierda, els de dretes i d'esquerres. I aquest va ser l'origen de posar aquests noms als partits progressistes i conservadors. Dretes i esquerres, en aquest cas, que avui això de progressista o conservador podríem començar a discutir, però bé, ja no entraré en aquesta qüestió. També és una d'aquestes coses que va passar un 11 de setembre, tal dia com avui. I tal dia com avui, del 1714, les tropes borbòniques van entrar a la ciutat de Barcelona. Bé, però per què es va escollir avui com a Diada de Catalunya? Parlem amb el senyor Àngel Casas, que és professor d'Història Moderna de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona. Àngel, bon dia, benvingut. Per estar aquí amb nosaltres, Àngel. Escolta'm, per què la Diada? Per què es va escollir l'11 de setembre com a Diada de Catalunya?
Bueno, de fet, és una elecció bastant espontània. O, si volem, és una elecció per decantament. Ah. És a dir, hem de tenir present que durant tot el segle XVIII no hi ha memòria de la guerra, bueno, no hi ha memòria, o no es pot parlar de la guerra de successió, perquè, diguem-ho així, encara es viu com a molt recent, i en el segle XIX, quan apareix el primer catalanisme, el primer de la Renaixença i després el catalanisme, el que busquen és, com en tots els països europeus, alguna cosa per commemorar. L'invent de les commemoracions nacionals, de fet, és un invent que comencen els corrents liberals i els corrents republicans, no? Que uns allò commemoraven la presa de la Bastilla, uns altres la Constitució de Cádiz. I per tant, clar, el catalanisme, quan comença a aparèixer com a corrent polític, també vol buscar-se una data de referència, no?
Mm-hmm. I llavors va escollir l'11 de setembre, però llavors per què escollir una derrota més gloriós?
És que no es va escollir ben bé l'11 de setembre, és que va ser una cosa més complicada. És que la cosa és que un grup de catalanistes conservadors,
sí,
van decidir el 1886 organitzar una mena de missa de difunts pels caiguts l'11 de setembre. Que és una cosa diferent. I llavors es va fer fins i tot una missa amb una homilia a càrrec d'un capellà de Vic. I per tant, era una celebració com a molt catòlica, molt tradicional, molt d'ordre, eh? A més a més, de manera que els sectors republicans i el catalanisme més progressista no hi van voler saber res d'això. El que ho canvia tot és que l'any 1888, quan s'inaugura l'estàtua de Rafael de Casanova, o de Rafael Casanovas, a motiu de l'exposició del 1888, la gent que feia aquestes misses decideix acabar la missa anant en processó a fer una ofrena floral a l'estàtua de Rafael Casanova. Això és l'origen de tot.
D'acord.
Per tant, no és que algú digués això sigui la Diada Nacional, sinó que simplement era una commemoració pels difunts pels herois de Barcelona a la defensa de l'11 de setembre, no?
D'acord.
Simbolitzats en Rafael Casanova. Hem de tenir present que llavors se sabia el que se sabia de la història de l'11 de setembre, Per tant, era tot molt basat en el mite, més que no pas en la realitat històrica.
D'acord.
El que passa és que, posteriorment, no a la missa, sinó a la commemoració a l'estàtua Rafael de Casanova, s'hi van afegint entitats, no?, que van fent ofrenes florals.
D'acord, gent que se va afegint al carro d'aquestes ofrenes, no?
Exacte, sí, perquè ho troben, els sembla bé, els sembla bonic, i a l'estàtua és anar allà a deixar unes flors, vull dir que en principi és una reivindicació d'aquestes catalanista patriota de finals del segle XIX, així com, si volem, fer una mica càndida, no?
D'acord.
Però al mateix temps, hi ha altres sectors, aquests sí, més radicals, republicans, etc., que comencen a fer el mateix però a posar les moreres. I això comença a finals del segle, a partir del 1890 i escaig. Aquests sectors no volen saber res de l'estàtua de Casanova ni de les ofrenes florals, perquè ho vinculen al catalanisme catòlic,
sí,
i se'n van a posar les moreres. A fer allà un acte polític molt més reivindicatiu, etc. Això comença a prendre una certa volada a partir del 1901. El 1901, a més a més, hi ha el primer intent de boicot de l'11 de setembre per part dels grups lerrouxistes, que van allà a insultar la gent que va fer l'ofrena floral, etc. La qual cosa acabarà donant peu a les intervencions policials a partir d'aquell moment.
Sí, allò ja va començar la qüestió amb catalans, cadascú per la seva part. A mi jo me'n vaig al Fossar de les Moreres, jo me'n vaig a l'estàtua de Rafael Casanovas i després venen els lerrouxistes. Vull dir que des d'un bon principi ja tenim cacau aquí muntat.
Bueno, entre els
fossars
de les moreres amb els altres no tenien massa.
Perdona, Àngel, pots posar-te bé el micro ara? A veure si et sento. Ara et sento bé. Ara molt millor, sí.
Vale. Sí, doncs el que et deia. Bueno, els republicans no es barallaven amb els altres. Ells feien una cosa i els altres feien una altra.
Sí, sí, no refereixo a baralla, em refereixo que, mira, jo ho celebro així i ho faig d'aquesta manera perquè no estic d'acord amb el que tu fas. Bàsicament això.
Sí, però en aquell moment ningú parlava de que això fos la Diada Nacional,
Encara no estava oficialitzat com a diada.
No. Que va. Això era una commemoració del catalanisme.
D'acord.
I llavors, que és una commemoració que a mesura que es va fent massiva, i això comença a passar, comença més al segle XX, ens trobem, d'una banda, que els sectors lerrouxistes, clarament anticatalanistes, comencen a intentar boicotejar l'acte, i de l'altra, que el govern espanyol, sobretot a partir del 1905, comença a detenir a la gent que participa en aquestes activitats.
Carai,
comença a haver detencions,
sí.
Per exemple, però detencions no d'elements revolucionaris, Vull dir, van detindre, per exemple, Folky Torres.
O sigui, qualsevol persona o entitat que participés en aquest tipus d'homenatges eren detingudes, en aquest cas.
Podien ser
detingudes.
Sí, i anava allà, i no només la policia, l'exèrcit, perquè es considerava que allò era una mena de traïció a la pàtria, i per tant era el propi exèrcit el que exigia les detencions i el càstig de gent, no?
Sí, sí, carai.
Això portarà a que l'any 23, quan arriba la dictadura de Primo Rivera, queda absolut i radicalment prohibida qualsevol ofrena floral a l'estàtua de Casanovas o qualsevol concentració l'11 de setembre, perquè això, a més a més, s'havia extès per altres municipis de Catalunya que també organitzaven la seva pròpia celebració. És a dir, el catalanisme sí que n'havia fet d'això una diada de mobilització,
sí.
I quan s'oficialitza finalment com a Diada Nacional és amb la Segona República.
D'acord.
Sí, a partir del 1961.
A partir del 1961 és que algú, bueno, suposo que seria la Generalitat en aquest cas, que escull l'11 de setembre com la diada oficial de Catalunya.
Exacte.
Bé, i des de llavors fins ara?
Des de llavors fins ara no, perquè, clar, amb el 39 el règim franquista torna a prohibir...
Sí, evidentment, sí, clar.
La commemoració...
Sí, sí.
I la primera que es torna a commemorar és el 1976, però en aquell moment les autoritats de la transició, el que llavors era governador civil de Barcelona, que era el Sánchez Terán...
Sí.
Permet una celebració de diada sempre i quan no sigui a Barcelona. I per això la primera celebració, la del 76, fa Sant Boi, que és el lloc on està enterrat Rafael Casanova.
D'acord. I també s'ha conservat doncs, aquesta tradició d'anar també a la tomba de Rafael Casanovas a Sant Boi.
Exacte.
Ostres, que curiós tot això. Doncs és tot un què, eh?
Sí.
No sé si ho saps, però jo t'ho pregunto. El 31, quan s'oficialitza l'11 de setembre, com la Diada de Catalunya,
sí,
hi ha altres alternatives? És a dir, clar, tenim aquesta alternativa perquè ja és una qüestió que popularment i espontàniament surt, com ben molt bé has explicat, Àngel, sí, però quan hem d'oficialitzar una cosa no se sentirà per la part popular o dic, bé, és que tenim altres alternatives. Jo què sé, se'm passa pel cap el 23 d'abril, Sant Jordi, o jo què sé, la defensa de Montjuïc, coses així.
És que, clar, no, és que el 23 d'abril no és una... a veure, el 23 d'abril, Sant Jordi,
sí,
que és el patró de Catalunya, i a més, la Generalitat organitzava actes per Sant Jordi des del segle XV. És a dir, des del segle...
Encara més.
Sí. En el segle XV la Generalitat ja organitzava cada any una missa solemne per Sant Jordi, diguéssim, no? El que passa és que en el segle XIX i en el segle XX, clar, com a Catalunya, com totes les nacions europees, el que buscaven era una data simbòlica d'allò que en diríem de construcció nacional o d'identitat nacional.
Parlem que Sant Jordi no és tan reivindicatiu, més enllà de les roses i els llibres, que no pas l'11 de setembre. Parlem d'una reivindicació, en aquest cas.
Exacte, però és que, a més a més, si ens fixem, no trobarem cap nació d'Europa, o pràcticament cap nació d'Europa, que tingui com a diada nacional el dia del seu patró. Sempre és un altre dia. El dia del patró pot ser festiu, també, però Espanya del 12 d'octubre, França té el recordatori de la presa de la Bastilla, Alemanya la data de la seva unificació, Itàlia doncs, té com a festius la data de la unificació i la fi del règim feixista, i ningú té una festa patronal com a diada nacional, no?
Entenc.
Per tant, aquest és un debat una mica estrany, que només es produeix aquí.
No, perquè sempre és una curiositat. És a dir, que l'11 de setembre acaba on acaba, primer per un inici popular, des del principi,
sí,
va començar com una qüestió reivindicativa popular i ha acabat sent una oficialitat per aquesta reivindicació, bàsicament. Aquesta seria l'explicació, la recerca d'una reivindicació d'un poble. Doncs, senyor Àngel Casas, professor d'Història Moderna de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona, escolta, gràcies per aquesta xerrada, aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
Gràcies a vosaltres, a disposar.
Un plaer, doncs, interessant veure tot l'enfoc històric del per què arribem al port que estem avui, bàsicament. Va, que de seguida parlarem de salut visual i després ja farem 5 cèntims de la informació de serveis. Però abans, no sé, igual sí o igual no, però busques transformar el teu bany? Leroy Merlin. Perquè si busques transformar el teu bany en un espai modern i funcional, a Leroy Merlin tenim els millors professionals que ho faran al teu gust i amb totes les garanties per aconseguir el bany dels teus somnis i afegir aquest valor a la teva llar. Els seus experts et brindaran assessorament de principi a fi, no només escollint els productes, sinó en tot el procés de reforma. Pots descobrir una àmplia selecció de mobiliaris, sanitaris, mampares, plats de dutxa, de darrera tendència, a la última, i tot en un mateix lloc. A més, tranquil, perquè s'encarreguen de tot, del disseny personalitzat, del transport a instal·lació amb una garantia de 3 anys. Així que confien els seus professionals per realitzar una part del projecte o transformar per complet tot el teu bany. I no et preocupis pel pressupost, perquè t'ofereixen finançació a mesura. Entra a leroymerlin.es o apropa't a la teva botiga més propera. Fes la reforma que vols i dona més valor a la teva llar. Revaloritza la teva llar amb Leroy Merlin.
Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo, el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Soy Héctor de Carglass. ¿Sabías que una grieta en el parabrisas puede empezar con un pequeño impacto? En Carglass sabemos que repararlo es más rápido y ecológico. Pide cita en carglass.es y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
Carglass cambia, Carglass repara.
Vuelve a descubrir Benidorm. Te sorprenderás. Una ciudad con más planes y experiencias de las que piensas. En constante evolución y rodeada de naturaleza. La Sierra Helada, preciosas calas, increíbles acantilados, atardeceres de postal y sus maravillosos arroces y tapas acompañados por la mejor bodega. Reserva un viaje inolvidable a la Costa Blanca con Viajes del Corte Inglés.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem de salut visual i parlem, en aquest cas, de la presbícia. Què és? Com funciona? Com es soluciona? Hi ha gran, els àngels de la nostra salut visual. A l'Institut Oftalmològic Tres Torres ens parla de tot això i tenim aquí el doctor Emilio Juárez, que estic encantat que estigui als nostres estudis. Doctor, benvingut.
Bé, gràcies.
La presbícia.
Vista cansada.
Vista cansada. És vista cansada. Tal qual. Bé, la traducció planera és aquesta, vista cansada.
És un terme acunyat fa molts anys, fa moltes dècades. I llavors, el que vol significar que cada vegada ens costa més llegir algú o veure de prop. Bàsicament, no és que es cansi la visió, perquè la visió es pot cansar per altres coses, sinó bàsicament que nosaltres no som capaços de veure sense una edició o sense una lupa, diguéssim, per poder llegir. I això ja es considera vista cansada. I pensa que la vista cansada, al final, és que la lent que tenim dintre, que ha estat molt jove durant molts anys, comença a degenerar-se. És a dir, diguéssim, comença a degenerar-se cap a catarates. Entenguem que la vista cansada no són catarates, però que ja la lent que tenim dintre és com les primeres canes que a vegades hem dit.
D'acord. Però, escolta, la presbícia té solució.
Sí, sí. La presbícia és un sistema dintre de l'ull que no funciona bé. Per tant, el que fem amb un làser que es diu específicament, que es diu Catalyst, que també serveix per treure catarates, és eliminar aquesta lent que ja no funciona i ho substituïm per una lent que permet que tu veguis de lluny, de prop i de mitja distància, i la durabilitat de la lent és com una lent de catarates. És a dir, el resta la nostra vida. Si no ens apareix algú a dintre de l'ull, nosaltres podrem veure de lluny, de prop i de mitja distància.
És a dir, eliminem amb el làser Catalyst aquesta lent que ja no funciona bé,
exactament.
La substituïm per una que funciona bé, que ens permet veure totes les distàncies, i la durada d'aquesta lent és...
El resta de la teva vida.
El resta, sempre, si no passa res...
Exactament, res, no? Sí. No és una vacuna. Jo els explico als meus pacients que això no és una vacuna, és a dir, no evita que tinguis glaucoma, no evita que tinguis degeneració macular, no evita que hi hagi una mica de degeneració de la retina perquè et toca, perquè tens sucre o perquè tens altres malalties,
sí.
Però la lent enfocarà, perquè la lent entre el que és la còrnea, que és la part externa de l'ull, i la retina, que és el que ens capta la imatge i l'envia al cervell, permetrà que tu puguis veure i que no depenguis d'aquesta ullera. I un dato molt important, te torna a entrar tota aquella llum que t'entrava en 30 anys. Per tant, la lluminositat que tens és altíssima, la capacitat de veure és molt bona i tens molt bona qualitat visual.
Bé, llavors em dius que el temps, quan es triga en curar una presbícia o en arreglar-ho tot això?
Normalment es demana una setmana, perquè un ull ho fa un dia següent l'altre o l'altre, i el làser recorda que més o menys està sobre un minut i alguna cosa, la intervenció del làser, que el que fa és desfer aquesta lent que no funciona.
Que ràpid, això, no?
Sí, després passem al quiròfan, i el quiròfan el que fa és, a través d'un sistema d'injecció que va la lent ben col·locada, s'expandeix dintre l'ull i estarem entre 4 i 5 minuts. La intervenció és molt ràpida, molt segura, perquè hem incorporat el làser, i la recuperació permet que, al fer petites incisions de 2 mil·límetres, permet una recuperació més ràpida, i que una persona normal que té una vida normal i que pot fer unes coses normals, a la setmana pugui incorporar-se a fer aquestes coses que habitualment feia.
Doncs heu sentit les explicacions del doctor Emilio Juárez. Doncs si tens que vista cansada és perquè tu vols. Bàsicament, és perquè et dona la gana. Igual que jo, que estic a dos passes. A l'Institut Oftalmològic Tres Torres donaran aquesta solució. Podeu entrar a la web oftalmologiatrestorres.com o oftalmologiatrestorres.com i el telèfon 900 842 848, 900 842 848. Doctor Emilio Juárez, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Doncs Doncs després d'això, després de parlar de salut visual amb el doctor Juárez, us parlo de que de seguida actualitzarem tota la informació de serveis. Atenció, perquè hi ha una alerta activada de cara a aquesta tarda al Barcelonès per intensitat de pluja, que pot passar o no. No estarà plovent tota l'estona, però hi ha una alerta. De seguida en parlarem a la meteo. Tot això ho dic perquè els hotels de Barcelona igual plouen al moment de la manifestació. Vull dir que perquè porteu paraigües. Després parlarem de les hipoteques i la dificultat per independitzar-se, per emancipar-se. És un d'aquestes fites pràcticament impossibles, si no és un co-living, a Catalunya. D'això en parlarem de seguida aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
En la diócesis de Barcelona, una de cada tres personas es pobre. Estamos frente a una gran emergencia. No podemos poner fin a todas las desigualdades, pero juntos lograremos que estas personas no tengan que escoger entre comer o pagar alquiler. Haz tu donativo en caritas.barcelona al teléfono 93 112 7010 o en el Bizum 333 81.
Avianca, la aerolínea oficial de los que estiran el fin de semana, sea festivo o no. Tómate un respiro de la rutina y disfruta de unas vacaciones en Latinoamérica, donde la cultura, el color y el buen rollo latino te esperan. Aprovecha, es temporada baja. Compra ya en avianca.com.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Aquesta nit, comparteix els teus moments amb Luisa Rodríguez.
Bona nit.
Viu els teus moments amb Luisa Rodríguez. Aquesta nit, momentos amb Luisa Rodríguez.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Cuál ha sido el momento de excepción del verano? ¿El momento plof?
Dijimos, venga, pues cogemos un patinete, los que llevan un tobogán chiquitito, y nos metemos en el agua y de repente vemos que el padre se sube por las escalerillas y digo, ¿dónde va? El tobogán era súper pequeño y mi marido, a ver, es fuerte, ¿no? Y entonces cuando fue a coger la curva, ahí no cabía, era imposible. Entonces salió volando, literal, cayó al agua, los hijos llorando.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries de 2:15 del migdia d'aquesta Diada de Catalunya, d'aquest 11 de setembre. Si fem una petita actualització de la informació de serveis i comencem per la meteo. D'entrada, el que esperem clarament, i segurament ja comencem a notar, és un descens entre lleuger moderat de la temperatura, és a dir, que la temperatura caurà entre avui i demà bastant. Tindrem una tardor avançada, bàsicament. És una baixada de temperatures que es notarà sobretot al litoral, prelitoral i zona central de Catalunya. I qüestions de pluges aquesta tarda, doncs sí que s'esperen. Hi ha una alerta activada perquè puntualment la pluja pot ser intensa o molt intensa des de la meitat de la costa central i pràcticament tota la Costa Brava. És a dir, des del Barcelonès cap amunt, esperem, hi ha una alerta activada per pluges i precisament seran aquestes comarques del nord de Barcelona i comarques de Girona on més probable sigui que plogui durant aquesta tarda. No serà tota l'estona, és allò de xàfecs. En plan, fa sol, de cop i voltes nula, bam, i cau, no? La fotografia és molt semblant per demà dijous. Demà dijous, aquestes zones, entre la costa central, parlem dijous pel matí, entre costa central, Baix Llobregat i tota la zona de Costa Brava, aquesta part de la zona Costa Central i Costa Brava, continuarà activada aquesta alerta per possible intensitat de pluja, que serà precisament i s'estendrà durant a la tarda amb més intensitat, perquè per la tarda reactivaran, demà dijous, reactivaran aquests ruixats aquestes mateixes zones, i l'alerta continuarà activada. A les comarques que dic, estic parlant del Baix Llobregat, del Maresme, parlo de la Selva, del Vallès Oriental, aquí és una alerta, hi ha una alerta activada per aquesta intensitat de pluja, que per la tarda serà molt més probable que pel matí de demà dijous. Aquí sí que ja notarem com la temperatura ha caigut i farà fresqueta. Dijous esperem un dia molt de tardor, molt identificat i molt de fotografia de tardor, més que de finals d'estiu, que encara quedarien uns 10 dies per la finalització astronòmica de l'estiu i passar la tardor, doncs ja tindrem un dia molt de tardor. I com tenim la situació avui festiu a les carreteres catalanes? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Marta Carbó, bona diada, benvinguda.
Hola, molt bona dia a tots. Doncs a aquesta hora predomina la fluïdesa a les principals carreteres i autopistes del país. No hi ha volum de trànsit elevat i tampoc incidències que compliquin la circulació en aquests moments. Així que, de moment, això és tot des del Servei Català de Trànsit. Molt bon dia.
Gràcies, Marta. Cuida't. L'actualitat esportiva, amb mans i veu del senyor José Luis Gil. Com estàs, José Luis? Bona tarda.
Què tal, José Miguel, companys? Bon migdia, bona tarda. No, estic... Aviam, ara mateix em sento una mica com aquest detingut que l'interroguen, perquè m'està vostè apuntant enfocant directament amb el flexo.
Home, és que vull parlar del sopar de Flic, que va convidar tota...
El dinar.
Ah, perdona, sopar, a dinar.
Ah, sí.
Per hacer confesiones y secretitos.
Bueno, per fer pinya.
Per fer pinya, perquè està molt bé.
Quan hi ha companyonia, quan hi ha un bon ambient a un grup...
Doncs... De passo, fem bona teca, no?
Home...
Pota de pop a la brasa, un bon entrecot...
Com deia, l'Emporio Gastronómico, que es va escollir per la celebració, per l'Àgape,
Clar.
Doncs és de, vaja, dels que més reputació té a Barcelona i a Catalunya. O sigui que, en aquest sentit, cap problema. Però escolti, Flic també és notícia per una altra cosa. Avui ha estat el primer 11 de setembre de Hansi Flick.
Oh.
Com a tècnic... O sigui,
ja l'han explicat, què s'ha de fer? Que
bueno,
s'ha de fer l'ofrena floral, que... aquestes coses?
Ha acompanyat a Joan Laporta a la típica ofrena floral que fa no només el Barça, totes les entitats esportives i no esportives de Catalunya, que es concentren en el monument a Rafael de Casanova, fan aquesta ofrena floral, i Hansi Flick ha estat un dels membres, un dels components de la comitiva blaugrana.
Bueno, això s'hauria de reajustar tot,
Ha començat a empapar-se, d'alguna manera, del que és l'11 de setembre i del que representa.
Algú li ha preguntat quantes vegades ha escoltat els Segadors avui? Perquè amb cada ofrena floral són els Segadors, en cada ofrena floral són els Segadors. Això s'hauria de reajustar, perquè sí...
Cada vegada que hi ha una ofrena, són els Segadors.
Molt maco, m'agrada molt els Segadors, però, escolta'm...
No caldria, no?
No caldria 50 vegades els Segadors.
I això
tampoc,
ho diu vostè, eh?
No, i tant que ho dic jo,
no
però és de sentit comú, també. Jo crec que amb una vegada, tots alhora, ja es fa.
Bueno, però jo suposo que també, doncs, per exemple, ja no parlo del Barça, parlo d'entitats més petites, entre cometes, com l'Europa o com el Sant Andreu,
sí,
que també els hi fa il·lusió que d'alguna manera puguin estar allà i que soni l'himne de Catalunya quan fan la seva petita aportació en forma d'ofrena floral. Però escolti, bueno, per no enrotllar-me més, un altre protagonista de l'òrbita blaugrana, Deco, i la seva entrevista a Barça One, se'n recorda quan deien Barça Televisió, els mitjans del club... Barça... No, ara tot això és Barça One.
Barça One.
Barça One. Barça O-N-E, no Barça W-A-N-G. No, no és Barça One, sinó és Barça One, de U.
De U en anglès.
De U en anglès, que... per no dir-li Barça U, però bueno, és igual. En tot cas, Deco valora en aquesta entrevista als mitjans del club molt positivament la feina de Xavi i ha defensat el fitxatge de Dani Olmo, que va arribar abans que no pas Nico Williams, en el sentit de que li dona més opcions a la plantilla i al joc de l'equip la presència de Dani Olmo al vestidor que no pas la del encara jugador de l'Atlètic de Bilbao. Ha dit que hi ha plantilla per competir a la Champions, entre altres coses, i que sí que és veritat que, tot i que no hi havia força marge de moviment en el mercat de fitxatges, per això del límit salarial i la situació econòmica del Barça, sí que es van plantejar un moviment un cop es va lesionar, recordem-ho, de gravetat, Marc Bernal, però que al final van reunir-se entre tots, reconsiderar la situació i no precipitar-se. Un Barça que, recordem, reprendrà la Lliga diumenge al camp del Girona, un Girona que ja espera pràcticament en candeletes a les arribades dels últims internacionals implicats en aquest calendari FIFA, on, per exemple, destaca en Clau Montilivi aquest gol que Miovski ha fet amb la selecció de Macedònia. Per parlar del Girona-Barça, avui a Esports Cope, si les circumstàncies lo permiten, Gerard López, el seleccionador de Catalunya, que l'ASPA que ho permetrà, ja li dic jo que...
Sí, tant que sí, home.
Està vostè fent programa, o sigui que no hi ha cap mena
per
de...
Per això, sí, jo faig programa.
Cap mena d'excusa. Més cosetes que li haig d'explicar, doncs, perquè, que, per exemple, en futbol femení tenim eliminatòria de Copa de la Reina, primera ronda, eliminatòries a partit únic, amb afectació catalana a Espanyol a Europa, doble afectació catalana, mentre que l'AEM visita el camp de l'Atlètic Balears. Recordem, eliminatòries a partit únic, encara no han entrat els grans en aquest bombo de la Copa de la Reina de futbol, i que tenim també esport, perquè la Lliga Catalana ha engegat a rodar. Es disputa a Tarragona, hi ha dos grups de tres equips cadascun, i el calendari d'avui ens porta un Andorra-Girona en un grup i el Manresa-Joventut a la jornada del vespre en un altre grup. I el que li deia ahir, arrenca la Lliga de Campions d'handbol, 18-45, Colstad Futbol Club Barcelona, una Lliga de Campions que és especial perquè el Barça defensa el títol que va assolir la passada temporada i perquè, recordem-ho, si no hi ha canvi o daltabaix o gir inesperat de guió, serà l'última temporada en blaugrana del gran Gonzalo Pérez de Vargas.
José Luis, moltíssimes gràcies.
A vostè, senyor.
Bona diada, cuida't molt.
Igualment, adeu.
De quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda actualitzarem aquests titulars i d'altres a Esports Cope amb el Joan Batllori. De seguida parlarem del preu i del que costa emancipar-se i dels problemes que tenen els joves per emancipar-se. De fet, ara la nova manera de buscar ja no és buscar un lloguer per mi, o per mi, la meva parella, sinó d'un co-living. El co-living, aquesta terminologia que sona així, d'aquesta manera i molt britànica, és viure moltes persones, o unes quantes, dins del mateix pis. Però parlarem de l'aventura de l'emancipació de seguida aquí a migdia, a Cope Catalunya i Andorra. I abans, si em permeteu, ja sabeu que amb aquesta baixada de temperatures igual cal tenir la casa ben aïllada per mantenir l'escalfor dins, no? Ho penses? Pues pensa en les finestres modernes de Bricoventana Ponés. Perquè amb les finestres modernes de Bricoventana Ponés no t'has de preocupar si fa fred o calor. Perquè si fa fred, mantenen l'aire calent de la calefacció, i si fa fresc, perdó, i si fa calor, doncs mantenen l'aire fresc de l'aire condicionat. Em lio una mica, eh? Però el cas és que les finestres modernes de Bricoventana Ponés aïllen. Això sí, aquí sí que ho tinc clar. Aïllen. Així que per a una comoditat màxima, pensa en renovar les teves finestres en Bricoventana Ponés, Brico-Ventana Ponés, per donar-li a la teva llar l'escalfor que mereix.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Una nueva especie de titanosaurio que vivió, ojo, hace 72 millones de años.
Una sepsis. Cuanto antes se detenga, mucho mejor.
Antes incluso de que aparezca. Sí. ¿Cómo lo hace la inteligencia artificial?
Padres que utilizan a sus hijos para ganar seguidores. ¿Cuál es el daño psicológico que sufren estos niños?
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
En Carrefour, mires donde mires, seguimos con nuestra bajada de precios en más de 2.500 productos. Como el pan Bimbo 700 gramos a 2,35 € o el flan Dul de 4 unidades a 2,65 €. Válido en Península y Baleares en hipermercados, market, web y app. Carrefour.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
This is the rhythm of the night. Oh, night. Oh, yeah.
La gran aventura de l'emancipació. La dificultat d'emancipar-se ara ja passa i serà la modalitat de la que començarem a escoltar, ja, de fet ja s'està escoltant parlar, però que es posarà molt en boga, i és el co-living. Viure junts amb unes quantes. Ja no llogues tu sol, sinó que llogues entre quatre. Per exemple, entre quatre llogues un pis. Aquí caldria ja una mà esquerra i una sociabilització important i un portar-se bé amb els companys. Bé, és tota una aventura. La emancipació és un compromís important i a més, avui en dia és de dificultat important arribar a aquesta meta. Però anem amb un jove que es vol emancipar. Es diu Jofre Alsina i anem a parlar amb ell perquè ens expliqui la seva aventura a l'hora de fer aquest tipus de coses i de moviments. Jofre, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Jofre, per explicar-nos el teu què. Tu ara tens 27 anys. Quan vas començar a pensar, bé, ja tinc ganes d'emancipar-me?
Podríem dir que abans de la franja dels 25, 23, quan ja surts de la carrera universitària i estàs intentant buscar una feina fixa laboral que et permeti una jornada completa perquè t'entrin uns ingressos per poder buscar una situació còmoda i tranquil·la, estable, per poder pagar un lloguer, en aquest cas.
Perquè, Jofre, tu, en aquest cas, quina ciutat estàs?
A Barcelona.
A Barcelona. Bueno, estem parlant de possiblement del màxim, sí. Dels màxims Barcelona. Llavors, vas començar, i quan vas començar a buscar, quines dificultats o quins impediments són els principals que et trobaves?
Mira, hi ha moltes vies, perquè hi ha moltes aplicacions, moltes pàgines web, hi ha moltes línies on tirar. La principal, si vas a plataformes com Idealista, Habitacle i tot, et trobes preus molt desorbitats i costa trobar, has d'anar estant el dia a dia buscant a veure si és alguna cosa interessant, si no, si t'interessa el barri, la situació, les condicions. I després, perquè tinc molts amics també que s'han independitzat en aquesta situació, hi ha l'altra línia, que és donar veu en el boca-orella, i en el boca-orella d'amics, coneguts, familiars, a través de, ostres, jo tinc una àvia, jo tinc un pis aquí que potser li interessaria, més fora la línia, que podríem dir, immobiliàries, i aquí llavors sí que pots més aconseguir potser un lloguer més adequat i amb un preu que s'estable més, perquè entres en aquest lloguer amb un lligam, amb un vincle d'algú que mínimament et coneix a gràcies a tercers.
D'acord. Ho has aconseguit, Jofre, o no?
No.
No s'ha aconseguit. O sigui, ja portes uns anys buscant i no hi ha manera.
Sí, també, d'altra banda, també és la situació de... Òbviament, sol no pots enlloc amb el ingressos que et demanen i tot, i que s'ha de buscar, en el meu cas, un company de pis, dos, intentar buscar aquesta situació, aquesta fórmula que sigui la correcta. Llavors, costa molt creuar agendes i buscar també que et sentis còmode amb aquestes persones que
hi ha. Clar, llavors, clar, entrem en aquesta fórmula, ja una persona sola no pot, llavors hem d'anar amb dues persones o més, en aquest cas. I és el que tu dius, llavors aquí entra una nova peça en joc, que seria que portis bé amb aquestes persones, no?, per conviure.
Sí, que això, bueno, ja tothom té, és lliure de ficar-se on es fica i tothom vol fer-ho de forma, però, òbviament, si tu pagues un lloguer i pagues una situació i pagues un pis, també vols sentir-te com còmode convivint amb aquestes persones. I per això mai saps on pots arribar a ficar. Si et fiques en un pis després de X mesos o tal, tens problemes de convivència o del dia a dia, o tot va molt bé i cap problema.
Bé, en aquest cas, pel que entenc, porta'ns uns quants anys ja buscant. Això t'ha afectat d'alguna manera? És a dir, moralment, psicològicament, t'afecta d'alguna manera o no?
Sí, això realment és una realitat, perquè veus que tens una edat, veus que molts amics teus a la mateixa edat i estan col·locats i en una situació o una altra, no aconseguir independitzar-te amb situacions. I moralment això, ostres, m'afecta psicològicament, perquè veus que tu no tens unes llibertats i una independència que podríem dir que per l'edat que tens hauries de tenir.
No, i a més suposo que també s'ha de limitar una mica el projecte de vida, no? Si vols, jo què sé, tenir una parella, tenir fills, aquestes coses. Això ja ara mateix ni ho pensem, perquè potser més endavant.
Correcte. En aquest aspecte són els condicionants que et dona seguir estant a la casa familiar.
Entenc que la principal dificultat són els preus. Parlo de Barcelona, en aquest cas, no?
Sí, jo, mira, t'explico la meva situació. Jo he viscut tota la vida al Fortienc, a l'Eixample, per aquí, pel barri, molt, i ara mateix, independitzar-me, buscar pis a les rodalies de l'Eixample, al Fortienc i tot això, els preus que són, fiques a Itàlia, trobes 1.500, 2.000 per dos, tres habitacions, una habitació d'on 40 metres quadrats, vull dir, situacions bastant precàries, que dius, hòstia, jo aquí visco tota la vida i sento com estan fent fora del meu barri a causa de moltes condicions com el turisme i com no regularitzar els preus del lloguer.
T'has començat la pregunta, perquè anava a preguntar-te això, si tenies aquesta sensació, no?, que estan... És la sensació de ser del barri de tota la vida i que et foten fora del teu barri per culpa d'aquests preus desorbitats, en aquest cas.
Sí, mira, en el meu cas, per exemple, jo soc una persona amb un vincle molt gran al barri, que ha anat a l'escola de tota la vida del barri, que ha consumit les botigues de proximitat del barri, de la granja, del bar, dels serveis del barri de l'òptica, per exemple. Vull dir que sempre estàs molt lligat a aquest barri, però que ara mateix és impossible i intentar buscar un pis aquí de zero via plataformes de buscar pisos. Després hi ha altres línies que són com les que t'he comentat abans, el Boca Orella i a veure si hi ha sort.
Doncs, Jofre Alsina, com veus el futur?
Negre. O gris,
home, sempre hi ha esperança, no? Igual, jo què sé, sempre hi ha un què, no?
Sí, sempre hi ha...
Perquè continues buscant, no?, ara mateix?
Sí, la cosa és buscar... costa molt trobar alguna cosa que tot sigui un 10 al teu gust, al gust de tot, i que tot la ubicació, la situació del pis i les condicions, i més després és que tu, en el teu cas, ets l'últim de la llista, perquè si compares la meva situació econòmica amb una parella amb fills, per exemple, jo puc entendre que el propietari vulgui una estabilitat i busqui dos nòmines amb grans ingressos, si ets funcionari públic, m'entens què vull dir?
També sí.
És una cursa que tu, en la teva situació, potser ets l'últim de la cua, també.
Entenc. Doncs, Jofre Alsina, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i explicar-nos la teva experiència i la teva situació. Molt amable.
A tu, gràcies, igualment.
És curiós perquè, a més, hi ha un punt de desesperació davant de tot això, perquè és cert, quan no dius com veus el futur, negre, doncs possiblement la qüestió, almenys el que és el mercat de lloguer, que ha baixat, la llei d'oferta-demanda encara castigarà més els preus de lloguer, és així. Bé, de seguida parlarem de celebrar, perquè avui estem celebrant la Diada, però hi ha moltes menes i formes de celebrar les coses. Parlarem amb la Marta González, presidenta de l'Associació de Ciències Afins. Però abans de parlar amb ella, parlo d'Atelier, per reformar la casa. Perquè Atelier ofereixen projectes personalitzats en reformes de cuina, bany, reformes integrals, des de fa més de 30 anys i amb els millors professionals propis que ho faran molt especial per tu. Mira, sempre treballen amb la millor qualitat i acabats, preus immillorables, dates d'entrega en plaç garantits i ofertes i regals per cada projecte. Per conversa't per tu mateix i que ho puguis veure amb els teus propis ulls, pots anar a visitar la seva exposició a Via Augusta 106 de Barcelona, Via Augusta 106 de Barcelona, o trucar al 606 34 67 23. 606 34 67 23. Atelier, la teva llar, en bones mans.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Tras los excesos del veranito y la vuelta a la rutina, una puesta a punto es la solución. Desincharnos y perder unos 5 kilos de media y 3 centímetros de volumen, todo ello con el plan 1-2-3. Y lo mejor, solo en 3 semanas.
Ahora es el mejor momento para reducir esos kilos que nos sobran, desintoxicar tu cuerpo, bajar volumen y perder el peso.
La primera semana limpiamos, nos deshinchamos con los sobres de piña.
Eliminas volumen, toxinas y líquido y ya pierdes más de 2 kilos.
La segunda semana renovamos con los sobres de naranja.
Reduces la barriga, el cansancio y combates el estreñimiento y bajas 2 centímetros de cintura.
Y la tercera semana con las cápsulas sacientes que
que además captan la grasa.
Sí, ya pierdes unos 5 kilos de media. Llama ya al 650-51-52-53. Es económico, lo recibes sin gastos de envío y sin tener que desplazarte. Y además, con una súper oferta.
Gratis, el gel con rolón para perder peso mientras duermes y extra una caja de galletas saciantes de cúrcuma de pura fibra para tu desayuno o merienda. ¿A qué esperas? Llama ahora al 650-51-52-53 y adelgazas de 4 a 7 kilos en 3 semanas. 650-51-52-53.
Mañana en COPE tienes una cita con Murprotec, un tiempo de radio para buscar el bienestar de las personas y la sociedad.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Estem de celebració, però hi ha moltes tipus i moltes maneres de celebrar les coses. Parlem amb Marta González Peláez, presidenta de l'Associació de Ciències Afins. Marta, ¿com estàs? Bienvenida.
Muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás?
Aquí celebrando la diada. Feliz bueno, diada, por cierto.
Feliz día, exacto. Feliz diada a ti y a todos los que nos escuchan.
Bueno,
sí, hay que celebrar. Bueno, he visto que has tenido un profesor de historia que está explicando y tal, muy interesante. Y bueno, celebrar y conmemorar, que a veces son sinónimos, pero celebrar es de lo que nosotros vamos a hablar. Conmemorar es una cosa más solemne, sería más oficial, más de la parte administrativa, dijéramos, ¿no? Lo que es celebrar, pues los actos que hacen los de la Generalitat y tal. Y nosotros nosotros vamos a hablar es las celebraciones, ¿no? Lo que es la celebración que aumenta el bienestar y la sensación de bienestar a las personas. ¿Tú no te sientes mejor cuando celebras algo?
Hombre, supongo que sí, porque eso significa que algún triunfo hay y hay algún motivo para celebrarlo, con lo cual debo entender que sí, es para sentirse mejor, claro.
Algo ha sobresalido en la cotidianidad tuya que merece la pena pues celebrar, ¿no?
Algo positivo, se entiende.
Exacto, algo positivo, por supuesto. Bueno, también se celebran los aniversarios de, por ejemplo, de los difuntos. También, oye, cada vez más cuando la gente se muere se hace como una especie de celebración. No sé si tú te has dado cuenta, pero cada vez es más lúdico.
Hasta ahora. Yo no lo he visto esto, pero...
¿No lo has visto?
Hombre,
bueno,
sé que en algunas tradiciones, sí que se hace, pero hasta donde yo he visto no.
Sí, pero mira, hay gente que deja... Esto, claro, a veces es la voluntad de la persona que se va, que deja escrito que cuando lo hayan enterrado, lo hayan quemado, lo que sea... vayan a tomarse algo o a cenar o a comer para celebrar pues que están todos juntos y que son amigos de esa persona, ¿eh? Por ejemplo, bueno, eso se hace bastante, ¿eh? O sea, que no es algo bueno, no está mal, ¿eh? Pero bueno, no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de todas las celebraciones que hay, ¿no? Bueno, la celebración reduce la ansiedad y además pues produce una relajación, que eso está bien, y además pues los pequeños momentos. Porque a veces no necesariamente tiene que ser una gran celebración, una organización enorme, no, sino que una celebración pues por valorar la gratitud, son dos ingredientes esenciales para reducir esa ansiedad y para pues sentirnos mejor, ¿no? Imagínate que tú has tenido un triunfo, no sé, has invertido en bolsa y has ganado mucho dinero esta mañana. ¿Sí? Y yo me encuentro contigo y dices, oye, Marta, vamos a desayunar porque hoy estoy, que rompo todo porque, mira, he ganado tantos miles de dólares. Bueno, pues es una manera de celebrar.
Bueno, está bien, sí.
No está mal. A lo mejor otro día te encuentro y me dices, oye, ¿sabes lo que gané aquel día? Pues lo he perdido, porque la bolsa o las inversiones tienen eso, ¿no? Que muchas veces, bueno, vamos a hablar de lo positivo. Bueno, las celebraciones sociales en nuestra vida, o sea, el ser humano es un ser social por naturaleza y es importante.
Algunos más que otros.
Compartir.
Algunos más que otros.
Sí, algunos son asociales, sí, o insociales, ¿eh? Pero bueno, digamos que por naturaleza, biológicamente, somos sociales y necesitamos compartir con los demás. Más o menos, pero compartir, ¿no? Es una excelente manera de vivir juntos importantes pues momentos de reunirnos con familiares, amigos, compañeros del colegio, Oye, ¿cuánta gente no hace distintas celebraciones para acordarse que, porque al final la celebración es para acordarse que estuvieron pues tanto tiempo estudiando juntos en el instituto, en el colegio, lo que fuera, ¿no? Bueno, pues eso está muy bien. Una boda, un fallecimiento, como he dicho antes, un cumpleaños, una graduación, un ascenso profesional, un cambio de casa. Cambio de casa, mucha gente que celebra el cambio de casa. No sé si tú lo has celebrado alguna vez, el cambio de casa.
No, he cambiado de casa, pero no ha habido una fiesta. No, me estoy dando cuenta que soy muy soso, con esto que me estás diciendo. Veo que soy realmente un tío aburridísimo.
Si te interesa, puedes cambiar.
Ya.
Reuniones de negocio para lograr algún contrato, ganar, pues. En el tema de las conmemoraciones, pues ganar una batalla o una guerra, por ejemplo, ¿no? Eso ¿cuántas fechas no se celebran en todos los países del mundo? El desembarco de Normandía, por ejemplo, que lo hemos vivido hace poco tiempo, ¿no? Mm-hmm. Pues eso se celebra, y se celebra muy muy a lo grande, ¿eh? Bueno, pues necesitamos comunicar y compartir, porque bueno, forma parte integral de nuestra cultura y de nuestro ADN. Y sobre todo los países mediterráneos somos los más celebrones por excelencia, ¿eh?
Bueno, sí, sí. Celebraciones, pues, son... Solo necesitamos una pequeña excusa para celebrar cualquier
exactamente,
cosa.
Exactamente. Bueno, hay cuatro tipos de celebraciones: las culturales, los aniversarios, los logros y los pequeños momentos, ¿no? Bueno, pues cada uno, todo eso, lo que importante es celebrarlo, lo importante es hacerlo, lo importante es compartir con alguien, pues, el honor de... Oye, porque somos amigos tú y yo. Bueno, pues vamos. Oye, ¿cuánto tiempo hace que somos amigos tú y yo? El otro día me encontré una persona que me dijo: oye, ¿cuánto tiempo hace que nos conocemos? Y le digo: uy, mucho. Dice: 30 años. Digo: sí, 30 años. ¿Qué dices? Digo: sí, sí.
Pues venga,
años.
Vamos a celebrarlo. Y pues te invito a un chuletón.
A la semana siguiente fuimos a comer.
¿Ves qué bien?
O sea que estuvo bien, porque la verdad es que luego estuvimos compartiendo y riéndonos de muchas cosas que hayamos vivido y que lo volvimos a recordar, ¿no? Porque claro, recordar es volver a vivir, ¿no? Entonces, bueno, pues las celebraciones todas se celebran con comida, normalmente, sobre todo en el Mediterráneo, comida, bebida y un postre. Y entonces, bueno, dentro de 2 días es el Día Internacional del Chocolate. El chocolate es algo que está muy presente en nuestras vidas, y además cada vez de todas las formas posibles. Es decir, antes era solamente dulce y ahora pues es salado, con sal, con aceite, en los asados, en cualquier, con fruta, etcétera, etcétera.
Entonces, ¿podríamos celebrar la diada con chocolate?
Claro que sí, ¿por qué no?
¿Se debería? ¿Eh? No sé si sería un chocolate cuatribarrado o algo, pero...
Sí, sí, claro que sí. Oye, el chocolate blanco, el chocolate negro, por ejemplo, el chocolate con frutas, con frutas rojas, ¿eh?
Hay de todo.
El color ese rojo, ¿vale? Y entonces podría ser, ¿por qué no? ¿Eh? Entonces, bueno, pues aparte de los beneficios del celebrar, de la sociabilidad que tenemos, también el chocolate nos da, pues... Mira, evita el exceso de radicales libres. Mejora el flujo sanguíneo.
Estimada Marta, sí. No es una celebración que tenga que cortarte, pero es que lo tengo que hacer, porque si no me van a celebrar a mí bien celebrado.
No. Oye, buena celebración.
Igualmente.
Un abrazo muy grande.
Diada. Cuida't.
Igualmente. Adiós.
I ara arribem a les 2 i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros, que acaben de passar una bona tarda i una millor diada.